Bona tarda a tothom, són les 7. L'exèrcit d'Israel ha esquarterat la Franja de Gaza durant tot el dia i a aquesta hora la pregunta és si els soldats jueus acabaran entrant a Gaza ciutat. Una eventualitat que multiplicaria i per molt el bany de sang que avui ha tornat a fer desenes de noves víctimes palestines en un dels territoris més superpoblats del planeta. Mentrestant, la diplomàcia internacional s'esforça, però no se'n surt.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
La població palestina no para de denunciar que creix el nombre de víctimes civils, moltes de les quals nens. I els portaveus de Hamas clamen venjança.
Anuncien que pagaran amb la mateixa moneda atacant nens jueus, els seus hospitals i les seves escoles.
Sobre el terreny, Jenny Lozano, Jerusalem, ja es combat a Gaza ciutat?
És una informació que encara està pendent de confirmar, però segons assegura l'agència de notícies France Press, les tropes terrestres israelianes ja haurien entrat a la ciutat de Gaza, que des de fa 3 dies està completament encerclada pels tancs i l'artilleria israeliana. Segons aquestes informacions, que citen testimonis presencials, s'estan registrant combats en un barri de l'est de la capital entre milicians de Hamas i la Jihad Islàmica i soldats de l'exèrcit que combaten amb el suport dels bombardejos aèris dels helicòpters Apache. És l'última hora ara mateix d'aquesta guerra de Gaza que avui arriba al desè dia d'ofensiva.
De seguida hi tornarem. El nou finançament continua deparant sorpreses. Els fons addicionals per premiar les comunitats més competitives i les de renda més baixa se n'afegirà una altra.
Hay comunidades autónomas que han crecido mucho en población y otras que han crecido por debajo de la media.
Destinat a compensar comunitats com la de l'aragonès Marcelí Iglesias amb creixements de població per sota de la mitjana.
Iglesias ha passat avui per la Moncloa i també ho ha fet el seu homòleg de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera.
Un altre president del Partit Popular que no ha sortit descontent de la partitura del nou finançament que està component Zapatero.
En una comunitat autònoma donde con la reforma se gane, serà complicado decir que no.
Qui ens ho havia de dir quan l'estiu passat el petroli va arribar a fregar els $150 al barril i la inflació es va disparar per sobre del 4%? Ara el cru costa 3 vegades menys i el 2008 s'ha acabat amb un encariment dels preus de l'1,5%.
És el cost de la vida més baix de l'última dècada a l'estat espanyol.
Més temes de butxaca. També han caigut els preus dels pisos de nova construcció a les 4 capitals catalanes.
Ara són un 6,5% més barats que fa un any, segons l'últim informe de la Societat de Taxacions. Això sí, Barcelona es manté com la ciutat més cara de tot l'estat.
I Catalunya, la comunitat més beneficiada pel xec lloguer, aquells 210 euros mensuals per joves que busquen pis i es volen emancipar.
Ja l'han cobrat més de 8.000 persones d'un total de més de 60.000 al conjunt espanyol.
La crisi refreda preus, però no pot amb la il·lusió dels més menuts. Des d'un Orient turmentat aquests dies, com sentíem, més que mai, els Reis Màgics han arribat aquest vespre a Catalunya i s'han passejat per tots els carrers del país, que per això són màgics.
Ens diuen que aquesta nit hi haurà regals per tothom, tot i que han hagut de retallar pressupost un 5%.
Han arribat per terra, mar i aire. Ens n'hem anat a esperar-los al Vallès, a Sant Cugat, Esteve Sala, Unitat Mòbil. Com hi han fet cap?
Hola, bona tarda. Doncs aquí han arribat amb helicòpter, una arribada, podríem dir, espectacular, però gairebé igual que la resposta que han donat milers i milers de persones a Sant Cugat i a moltes ciutats catalanes que han sortit al carrer, tot i el fred, a saludar a ses majestats que arriben avui carregats de caramels i de regals.
Un dia de Reis per quedar-se a casa envoltat de joguines i a la vora del foc perquè el Servei Català de Meteorologia ha alertat del risc de nevades fortes.
No seran com les del dia de Sant Esteve, però déu-n'hi-do.
Enric Agut, pot nevar a les zones més poblades del país, és a dir, a l'àrea de Barcelona?
Hola Martí, doncs bé, pot nevar a zones poc habituals i també a les comarques més poblades del país, és a dir, a Barcelona no és impossible. Això més aviat demà a la tarda de vespre, quan la temperatura baixi prou com perquè les precipitacions caiguin en forma de neu a aquestes cotes. En principi no seran fortes, sinó que seran enfarinades, nevades poc importants. Tot començarà aquesta matinada amb nevades febles al Pirineu i al nord-est, que després de dies s'escamparan per la resta del territori, sobretot a partir del migdia. Al principi la cota voltarà als 400 metres.
És el temps per aquesta nit tan i tan especial, i per demà, ara, el trànsit d'ara mateix, David Tubat.
Doncs en general, com al llarg de tota la tarda, la circulació és molt plàcida, si bé els nuclis urbans es veu alterada per les cavalcades i les restriccions que comporten. A Barcelona ciutat és el cas, doncs s'ha obert ja la sortida de la Barceloneta, de la Ronda Litoral, però encara hi ha retencions des de Cantunis fins a aquest punt en sentit Besòs. A banda, hem d'afegir que a causa de la cavalcada és tallat el Passeig de Colom, l'Avinguda del Marquès de l'Argentera, l'Avinguda d'Icària, la Via Laietana, la plaça d'Urquinaona i el carrer de Fontanella.
5 minuts abans de 3 quarts, com sempre, a l'Esport al Punt. Òscar Fernández.
Barça i Atlètic de Madrid s'enfronten demà en un partit de Copa del Rei que promet espectacle si tenim en compte el que ha passat cada vegada que aquests dos equips s'han enfrontat en aquesta competició. Ho repassarem. Això sí, els dos entrenadors han deixat avui entreveure amb les seves decisions que donen prioritat a la Lliga. Guardiola tindrà demà 7 baixes, la majoria per decisió tècnica i amb absències de jugadors tan destacats com ara Eto'o, Xavi o Valdés, per exemple. Aguirre farà seure a la banqueta d'inici el Kun Agüero. A l'Espanyol, Kameni s'encara amb un aficionat que el criticava l'entrenament. Els companys l'han hagut de separar quan el porter ja l'havia agafat pel pit. Marc Coma guanya l'etapa d'avui del Dakar, eixampla el seu lideratge. Sainz és líder en cotxes després d'acabar avui segon a l'etapa. I repassarem els resultats i les classificacions dels diferents tornejos amistosos que s'estan disputant aquests dies. N'hi ha d'hoquei herba, de bàsquet i també de vòlei.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Martí Ferrero.
Les 7 i 6. L'exèrcit israelí intensifica el setge sobre la franja de Gaza on la població viu una situació de crisi humanitària. Els militars jueus han dividit el territori en tres parts i ara totes les mirades estan posades en la situació de la ciutat de Gaza, on ja hi podria haver els primers combats. Mentrestant, no deixa d'augmentar el nombre de víctimes.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Uns bombardejos israelians que avui han fet una cinquantena de morts, 12 dels quals serien nens, segons fonts mèdiques palestines. Des de l'inici de l'ofensiva, la xifra total de morts s'eleva ja a més de 550 i els ferits a 2.600. Però l'última hora del combat, dels enfrontaments, d'aquesta crisi militar, seria la possible, l'eventual, entrada de tropes jueves a la ciutat de Gaza. Què en sabem? Jenny Lozano, corresponsal a Jerusalem.
Hola, bona tarda. Com dius, és l'última hora, però insistim que encara estem pendents de confirmar-ho, i és que testimonis palestins asseguren haver vist enfrontaments armats entre les tropes terrestres i milicians de Hamas i la Jihad Islàmica a dins de la ciutat de Gaza per primer cop des de l'inici de l'ofensiva terrestre. Recordem que la capital, on viuen 500.000 palestins, està completament encerclada des de fa 3 dies pels tancs israelians, i fins ara arribaven informacions de violents combats als barris de fora de la ciutat i en camps de refugiats del nord de la franja, però encara no dins de la ciutat. Si això es confirma, la guerra entraria en una nova fase molt complicada per les dues bandes i especialment per la població civil, ja que es tractaria d'una guerra urbana dins d'una àrea molt petita i molt densament poblada. Aquestes informacions que cita l'agència France Press parlen de violents combats en un barri de la part oriental de la ciutat on els helicòpters israelians haurien llançat diversos bombardejos. També arriben informacions que Hamas hauria llançat projectils antitancs contra almenys 7 carros de combat. Insistim, però, que haurem d'estar pendents de confirmar aquesta última hora. I com deies, pel que fa al nombre de víctimes, la xifra no para de créixer. Fonts mèdiques palestines parlen de més de 50 morts només avui, el que eleva la xifra de víctimes mortals des de l'inici de la incursió terrestre ara fa 3 dies a més de 100 persones, la majoria civils. Aquest que sentirem ara és el testimoni de la corresponsal del diari The New York Times a Gaza, Tagrit Al-Hudari, que ahir visitava el principal hospital de la ciutat de Gaza i ens descrivia per telèfon un panorama absolutament espantós.
Vas als hospitals i veus com la gent ha mort, els nens amb el cap rebentat, dones amb amputacions a les cames i a les mans. És realment horrorós. Jo no sé quina mena de bombes estan utilitzant. No sé com poden estar atacant els civils així. Crec que és un missatge cap a Hamas. Ataquem la gent amb força i molt durament, de tal manera que no tornin a dir mai més que sí a Hamas.
A l'altra banda de la frontera, Israel, on hem estat aquest matí, han caigut una trentena de coets llançats per les milícies palestines, Martí, que no han fet ferits.
Geni, com més s'intensifica i s'aguditza la crisi militar, més imprescindible és l'acció diplomàtica. De moment, el president francès, Nicolas Sarkozy, ha arribat aquesta tarda mateix a Ramallah per reunir-se amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Mentrestant, Egipte també ha convidat una delegació de Hamas al Caire per parlar d'un possible alto el foc en el llançament de coets contra Israel. Aquest matí, paral·lelament, hi ha hagut els primers moviments diplomàtics de la Unió Europea amb una reunió de la Troika Comunitària amb la ministra d'Afers Estrangers israeliana, Zipi Livni. Què se n'ha tret d'aquesta trobada, també de la de Sarkozy amb Abbas aquesta tarda? Hi ha hagut cap resultat?
Comencem, si et sembla, pel president francès Nicolas Sarkozy, que s'acaba de reunir fa molt pocs minuts i ha comparegut fa molt pocs minuts amb el seu homòleg palestí Mahmoud Abbas. Ell, Abbas, ha demanat un alto foc immediat i incondicional per part d'Israel i Sarkozy, en canvi, ha emplaçat les dues bandes a aturar la violència tan aviat com sigui possible. Ha dit, ha qualificat l'actitud de Hamas d'imperdonable i ha assegurat també que instarà el govern hebreu a posar fi a l'operació militar. Aquesta nit s'ha de reunir a Jerusalem amb el president israelià Shimon Peres i després amb el primer ministre Ehud Olmert. La reunió de la troika comunitària no sembla que hagi fet efecte o hagi fet canviar d'opinió a Israel. L'ofensiva continuarà, ha dit la ministra d'Afers Estrangers Tzipi Livni, fins que es garanteixi la seguretat de la població al sud.
Aquesta no tornarà a ser la qüestió en aquesta regió. Quan Israel sigui atacat, Israel prendrà represàlies. Israel respondrà perquè aquesta és una batalla i una guerra en marxa llarga contra el terrorisme.
De la seva banda, Hamas tampoc dona el braç a torça. Avui un dels seus líders a la franja, Mahmoud Al-Zahar, advertia que amb aquest atac Israel els ha legitimat per utilitzar la violència.
Els sionistes han legitimat l'assassinat dels seus nens quan han assassinat els nostres nens. Ells han legitimat l'assassinat de la seva gent arreu del món quan han assassinat la nostra gent. Han legitimat la decisió d'atacar-los les escoles, els hospitals i les ambulàncies després d'atacar les nostres escoles, els nostres hospitals i les nostres ambulàncies.
Tot i això, Martí, una delegació de Hamas ha acceptat viatjar a Egipte per parlar de la crisi i el govern del Caire assegura que intentarà arrencar un alto al foc per part dels islamistes.
Doncs continuarem molt pendents, evidentment, de les evolucions del conflicte militar sobre el terreny i també de les gestions diplomàtiques per posar-hi fi. Gràcies, Jenny, des de Jerusalem. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Encara volem destacar un pronunciament al voltant de la crisi palestina. José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat un alto al foc immediat al Pròxim Orient. El president espanyol adverteix les autoritats israelianes que s'ha d'obrir urgentment un espai per la diplomàcia.
Debemos reafirmar el principio irrenunciable de que la población no puede ser tomada como rehén de los conflictos políticos. No hay una solución militar a la crisis. Y desde la amistad con el gobierno de Israel, tengo que decir a sus responsables que este no será el camino que lleve a la paz y a la seguridad de su pueblo.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
A Caixa Penedès som persones al servei de persones, amb nous reptes cada dia, amb ganes de treballar i continuar oferint-te les millors solucions. Per això, aquests dies més que mai, et volem transmetre tota la nostra il·lusió i desitjar-te unes bones festes i un any ple de nous projectes. Nosaltres estarem al teu costat. Caixa Penedès, persones al servei de persones.
D'aquí dos minuts, un quart de vuit del vespre, us parlem ara del finançament autonòmic. El govern espanyol es planteja crear un nou fons dins del nou model que ajudi les comunitats autònomes amb la població que hagi crescut per sota de la mitjana espanyola. José Luis Rodríguez Zapatero s'hi ha compromès davant dels presidents de l'Aragó, el socialista Marcel Iglesias, i de Castella i Lleó, el popular Juan Vicente Herrera. Una roda de contactes, un seguit d'entrevistes entre el cap de l'executiu i els presidents autonòmics que continuen encara aquesta hora. Anem a Madrid. Txell Feixas, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Ministeri d'Economia matisa que no té per què tractar-se d'un nou fons, sinó que podria integrar-se dins el de Convergència, que, recordem-ho, consta ja d'una partida per les comunitats més riques, anomenada de competitivitat, i una altra per les més pobres de cooperació. Es tracta, matisa Economia, d'una fórmula per compensar aquelles regions que no entrarien en un subfons ni en l'altre, és a dir, que tot i que tenen una renda per càpita per sobre de la mitjana, perden població. Segons el president aragonès, Marcelino Iglesias, se'n podrien beneficiar Aragó, Astúries, Extremadura i Castella i Lleó. Segur, només aquesta última, concreta Economia. Aquesta mateixa font apunta que beneficiar-se d'aquesta partida impossibilita acollir-se a d'altres fons com el de competitivitat o cooperació, una ajuda de la que no se'n sap encara la dotació, però sí que es costejarà amb els recursos addicionals de l'Estat. Iglesias en resumia així la filosofia.
Hay comunidades autónomas que han crecido mucho en población y otras que han crecido por debajo de la media. Para que esas comunidades autónomas no sean perjudicadas, pues se crea este nuevo fondo.
Fons que ha trobat també interessant el president de Castella i Lleó, el popular Juan Vicente Herrera, no s'ha mostrat obertament satisfet amb el nou document, però tampoc enrocat en la negativa del PP.
Todos tendremos que ceder, tendremos que ver en qué términos se hace bueno y se hace real esa promesa reiterada. Hasta este momento ni lo vemos en el documento ni tampoco en la propia reunión de que todas las comunidades van a ganar con la reforma del modelo. Evidentemente, en una comunidad autónoma donde con la reforma se gane, serà complicat dir que no.
I just ara el president de Múrcia compareix davant la premsa aquí a la Moncloa.
Doncs també estarem pendents del resultat d'aquestes trobades del president del govern espanyol amb els presidents autonòmics que manté aquesta tarda a la Moncloa. El nou fons aquest, per compensar comunitats autònomes que hagin tingut creixements demogràfics per sota de la mitjana, no figura en el document que la setmana passada va presentar el govern espanyol i tampoc no queda clar quines comunitats se'n podran beneficiar, malgrat que el president aragonès n'hagi citat quatre. Així doncs, a què respon la seva creació, Quim Balaguer?
De moment és una fórmula estranya perquè a l'hora d'explicar-la fins i tot els presidents de l'Aragó i de Castella i Lleó han donat detalls contradictoris i fonts del Ministeri d'Economia els han desmentit en alguna part, ho hem sentit ara mateix. El govern espanyol creava la setmana passada un fons dins el model de finançament que tant afavoria les comunitats riques per no castigar-ne la competitivitat com les pobres amb diners per fomentar-ne la capacitat de creixement. Es buscava acontentar els dos extrems, però avui les que en podríem dir autonomies del mig han volgut evidenciar que també aconseguien recursos específics a compte de tenir poca població. En tot cas, el govern català es manté prudent a l'espera de detalls sobre aquest fons, però no hi dona gaire credibilitat.
Gràcies, Quim Lladó. De seguida en parlarem de les posicions negociadores sobre finançament a Catalunya, i és que Esquerra Republicana ha demanat canviar de dalt a baix la proposta de finançament que el ministre d'Economia, Pedro Solbes, va presentar la setmana passada. La formació independentista vol que el govern de la Generalitat enviï a Madrid una contraproposta catalana que refaci tot el document de Solbes i Begudàs.
Sí, el president de Esquerra, Joan Puigcercós, ha advertit avui que no es pot continuar negociant sobre la base d'un model ambigu que no garanteix el compliment de l'Estatut.
El sistema és tan confús que esmenar una part de la confusió ens pot portar més confusió. Nosaltres el que farem arribar al govern és una proposta, una contraproposta, que, si se'm permet dir, utilitzant aquest argument, és una esmena a la totalitat.
Puigcercós veuria bé incorporar Convergència i Unió a la Comissió Mixta Estat Generalitat que negocia el finançament, una demanda que els nacionalistes traslladaran al conseller d'Economia en la reunió que tindran els pròxims dies. El PP ha reclamat també una trobada urgent amb Castells.
De qüestions de finançament autonòmic a temes d'economia, el 2008 tancarà amb una inflació de l'1,5%. Això sempre que es confirmi la dada de l'IPC avançat que avui ha fet públic l'Institut d'Estadística. Amb aquest ja s'encadenen 5 mesos de baixades consecutives, oi, Mercè Falc?
Sí, a l'estiu la taxa d'inflació interanual va arribar al 5,3%, coincidint amb l'alt preu del petroli. Des d'aleshores ha anat caient i el desembre ha baixat 9 dècimes. La vicepresidenta del govern espanyol, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha valorat així la dada.
És un dato que va a permitir que les famílies puedan afrontar mejor la situació de dificultat.
La confirmació de la xifra arribarà el dia 15, normalment coincideix amb la xifra avançada.
Entre els preus que cauen, els de l'habitatge. S'ha baratit un 6,5% de mitjana a tot Catalunya. Ho diu l'últim informe de la Societat de Taxacions, que també situa Barcelona com la capital més cara de l'Estat. Us ho ampliem tot seguit perquè és la nostra notícia econòmica del dia.
Rànquing estatal.
Barcelona.
És la ciutat més cara. El metre quadrat costa 4.200 euros.
Sant Sebastià.
Ocupa la segona plaça, gairebé 4.000 euros al metre quadrat.
Madrid.
3.600 euros al metre quadrat, tercera plaça.
La més barata.
Zamora, 1.500 euros. Preus a Catalunya.
El metre quadrat s'ha abaratit un 6,5% de mitjana.
Lleida és on més s'abaixen els pisos.
El metre quadrat es paga 1.800 euros, gairebé un 7% menys.
Girona és la segona més cara, després de Barcelona.
2.600 euros al metre quadrat.
Tarragona és on menys baixa, un 5%.
El metre quadrat es paga 2.200 euros.
Per barris.
El districte més car de Barcelona.
Sarrià-Sant Gervasi, el metre quadrat pot superar els 12.500 euros.
El més barat.
Nou barris.
Girona.
La zona més cara és Santa Eugènia, Mas Xirgo, i la més barata, la part oest.
Tarragona.
On es paga més per metre quadrat és a la Via Augusta, i on menys a Torreforta.
Lleida.
El districte Universitat Escorxador és el més car, i on costa menys un pis a Montcada i Llívia.
Parlar de Caixa Empresa
és parlar de qualitat i d'innovació.
De serveis disponibles a qualsevol hora.
És parlar de solucions a mida.
Que amb la Caixa les operacions d'importació i d'exportació són cada dia més senzilles i segures, ja se sap.
Però que més, pugui emetre directament els crèdits online i obtenir-ne de manera immediata el missatge Swift original?
Això és iCrèdit documentari d'importació de Caixa Empresa.
La Caixa.
Parlem?
Hem fet una repassada a la baixada dels preus de l'obra nova aquest 2008. Ara us parlarem dels preus de l'habitatge de lloguer a Catalunya. Més de 8.000 joves ja han cobrat la renda bàsica d'emancipació. És la comunitat de l'Estat on s'han fet efectius més pagaments d'aquesta ajuda que proporciona el govern espanyol, Sílvia Solanes.
Segons dades del Ministeri d'Habitatge, darrere dels joves catalans hi ha els d'Andalusia i Castella i Lleó. En conjunt, l'executiu espanyol ja ha ingressat els 210 euros mensuals d'ajuda al lloguer a 63.000 persones de tot l'Estat. De tota manera, hi ha gairebé 28.000 joves catalans que estan pendents de cobrar-la. Aquests van presentar la sol·licitud i ha resultat positiva.
Els més beneficiats, els joves catalans, però la comunitat on s'han presentat més sol·licituds és Madrid, oi?
Sí, Madrid i després Catalunya. L'altra cara, Ceuta i Melilla i Cantàbria i La Rioja són les comunitats on se n'han presentat menys. Si ens fixem en qui demana aquesta ajuda, més de la meitat són dones. Per cert, que el Ministeri està ultimant un real decret per agilitzar els pagaments.
Baixa l'IPC, baixen els preus de l'habitatge, però la confiança dels consumidors en l'economia espanyola toca fons el 2008, segons l'Institut de Crèdit Oficial. En tot l'any, l'índex de confiança ha caigut 23 punts fins als 48, Cata Carmany.
Els ciutadans han estat pessimistes en totes les variables de l'indicador i sobretot pel que fa a l'ocupació i a la marxa actual de l'economia. El president de l'ICO, Aurelio Martínez, assegura que s'ha estancat en negatiu.
El indicador de situació actual està ja clarament estabilizado. Es difícil que baje más porque aunque la economía vaya mal, no a todo el mundo le va mal. Esto es un dato global de otras crisis, ¿no? La posible caída o subida o tal se va a deber fundamentalmente a expectativas, ¿no?
En canvi, al desembre, l'indicador de confiança ha millorat dues dècimes gràcies a la caiguda dels tipus d'interès i la davallada del petroli.
De moment avui, si més no, les borses europees no han fet patir i han tancat la segona sessió de l'any amb guanys.
Inverteixi amb tota confiança amb l'assessorament expert de GBC Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió.
El comportament dels parquets ens l'acosta avui la Sílvia Solanes.
L'IBEX 35 ha pujat un 1,7% i ha recuperat el nivell dels 9.600 punts. Gairebé tots els valors han acabat la sessió en verd, liderats per Ferrovial i Gamesa. Al capdavant de les pèrdues hi ha Grifols, Inditex i Enagas. A la resta d'europees, Londres ha tancat amb guanys d'un 0,4%, París d'un 0,3% i Frankfurt d'un 0,2%. Pel que fa al petroli, el barril de Brent de referència a Europa ha fregat els 51 dòlars i l'euro es canvia un dòlar amb 36 centaus.
GBC i Gaesco s'han unit per crear una de les societats de valors independents més importants del país. El grup GBC Gaesco suma experiència i eficàcia per oferir-li el millor assessorament personalitzat per totes les seves inversions. Li garantim solucions a mida per la gestió de fons d'inversió, la intermediació borsària i tot el seu patrimoni. Ens trobarà a l'Avinguda Diagonal 429. Per més informació, truqui al 93 366 27 27 o, si ho prefereix, consulti la nostra web gbcgaesco.es.
Amb la de Nadal, probablement la d'aquesta nit és la més màgica de l'any. Els Reis Mags d'Orient ja són a Catalunya. Aquesta tarda han arribat per omplir de regals les cases dels que s'hagin portat bé. A Barcelona han arribat al Moll de la Fusta, on els ha rebut l'alcalde de la ciutat, Carlos Baraybar.
Després de saludar efusivament els tres reis, especialment el Blanc, que per cert tenia una lleugera semblança amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, Ramon García Bragado, Jordi Areu s'ha adreçat a petits i grans i ha tingut un record pel lloc d'origen de ses majestats, al Pròxim Orient.
Avui, majestats, Barcelona, els nens i nenes de tot Barcelona, capital de la Mediterrània, us demanem també un regal molt preuat i molt especial. Barcelona us demana pau a totes les ciutats de la Mediterrània i a totes les ciutats del món.
I una de les arribades més espectaculars de ses majestats ha estat la de Sant Cugat del Vallès. Tot i que la tradició marca que viatgen en camell, Melcior Gaspar i Baltasar hi han aparegut en helicòpter. Anem doncs a Sant Cugat, Unitat Mòbil, Esteve Sala, què hi queda encara de l'alegria que hi deuen haver escampat per tot arreu els Reis Màgics?
Doncs encara en queda molta i molta. Tota la cavalcada aquí a Sant Cugat començava a les 5 amb l'arribada dels Reis de l'Orient amb helicòpter. Han sigut puntualíssims. Sembla que ells, les Ses Majestats, esperaven aquesta diada amb la mateixa il·lusió pràcticament que els milers i milers de persones que han sortit als carrers aquí a Sant Cugat i arreu de Catalunya per rebre a Ses Majestats de l'Orient. Els parlaments, en aquest cas a Sant Cugat, es faran cap a les 8 del vespre a la Ajuntament, però el rei Baltasar, en exclusiva per Catalunya Ràdio, ens ha explicat quin missatge volen portar aquesta nit.
Mensaje que le dono para todos los niños de este
para esta fiesta, que se hayan portado bien y que hagan mucho caso a sus padres, y que sigan adelante, que aprovechen el estudio y que traten de progresar.
¿Se han portat bé tots els menuts de Catalunya en general?
Sí, en conjunto creo que sí se han portado bien los niños este año, y les hemos traído muchos regalos por haberse portado muy bien ellos este año.
Regals que, segons hem preguntat a molts menuts i grans, són materials sobretot, però també hem preguntat per alguns regals més especials. Una nena ens explicava què demanava els Reis per tot el món.
Li demanaria que no hi hagués guerres ni res com això.
Aquí a Sant Cugat es repartiran més de 3.500 quilos de caramel, les 20 caravanes que formen aquesta cavalcada, i en aquest cas els caramels són aptes per a celíacs també.
Gràcies, Esteve. Doncs de Barcelona a Sant Cugat, i des de Sant Cugat s'han escampat per tot el país. Sapiguem ara com han transcorregut les cavalcades a Lleida, Girona i Tarragona.
No has de plorar, has de ser feliç, respectar els companys i fer-ho tot l'any. Els Reis Mags vindran aviat.
A Lleida, els Reis Mags han arribat amb el tren de vapor de la Garrafeta poc abans de les 6 de la tarda. A aquesta hora recorren els carrers del centre de la ciutat plens a vessar de nens i nenes, tot i el fred. Abans de començar la cavalcada, però, el rei Baltasar expressava així els seus desitjos per al 2009.
El diàleg, la convivència, la tolerància i la cohesió social a Lleida. Gràcies per aquesta arribada tan bonica.
A la cavalcada hi participen 12 carrosses i una comitiva de 500 persones. Els Reis reparteixen 4 tones de caramels que són aptes per a nens celíacs i que incorporen una cambra d'aire que evita lesions quan cauen sobre les persones.
A Girona, els Tres Reis de l'Orient han arribat repartint gairebé una tona de caramels sense gluten, aptes per a celíacs. La cavalcada ha sortit dels jardins de fora muralla, on ses majestats estaven acampant des de primera hora de la tarda. A la Vall de Núria i a la Molina, però, han arribat amb esquís. Els patges i els monitors de les estacions els han acompanyat en torxes perquè no es perdessin. A moltes poblacions de la Costa Brava han arribat amb vaixell. És el cas de Palamós, Llafranc i l'Escala, entre moltes d'altres. A la majoria de poblacions de la demarcació de Girona han arribat, però, en cavalls amb un ampli seguici de patges i carrosses reials que els estan escortant fins als balcons dels ajuntaments on tenen previst fer els seus discursos.
Els Reis Mags vindran a dia.
A Tarragona Ciutat, la comitiva reial ha arribat amb vaixell a l'Escala Reial del Moll de Costa. A la cavalcada la integren 15 carrosses, 26 vehicles i més de 300 persones. Es repartiran en total 6 tones de caramels aptes per a celíacs. A Reus, els Reis han arribat en helicòpter i la cavalcada està recorrent ara mateix els carrers més cèntrics de la capital del Baix Camp per acabar a l'Ajuntament, on ses majestats rebran les claus de la ciutat. A Tortosa, els Reis han arribat amb un vaixell pel riu Ebre i enguany s'ha muntat una cavalcada de contes amb la participació de personatges tan populars com la Ventafocs, Peter Pan o Pinocho. Un altre mitjà utilitzat pels Reis ha estat el tren. L'han fet servir per arribar a Valls, entre altres poblacions.
Doncs justament pel Dia de Reis, demà el Departament d'Interior alerta de la possibilitat que hi hagi nevades importants en zones on és molt poc habitual i demana que s'extremin les precaucions, sobretot els conductors. No ha de ser un temporal virulent com el de Sant Esteve, però sí que podria afectar les zones més poblades del país, Jordi Canal.
Segons les previsions, és molt probable que al migdia nevi a Barcelona, l'àrea metropolitana i el litoral sud. Per això demana prudència el director general de Protecció Civil, Josep Ramon Mora.
Més que per la virulència, no?, dels fenòmens que s'esperen, que no són, no s'esperen en absolut que siguin virulents, sinó per l'afectació territorial que això pugui tenir, per el lloc on pot afectar, perquè són zones densament poblades, amb una xarxa de carreteres també denses i on no acostuma anem.
El Servei Català de Trànsit demana que s'eviti agafar el cotxe i afegeix que si és necessari fer-ho es condueixi amb precaució, sobretot en les carreteres secundàries.
L'últim minut abans de dos quarts per les notícies breus. Les morts en accidents de trànsit a l'Estat es van reduir d'un 20% l'any passat respecte al 2007.
I van perdre la vida 560 persones menys, i la principal reducció s'ha detectat entre els menors de 35 anys. Tot i això, els morts l'any passat van superar els 2.000 i el Ministeri de l'Interior recomana no baixar la guàrdia.
Denunciat un taxista que anava 180 per hora i sense punts al carnet a conduir.
El conductor havia perdut tots els punts per infraccions de trànsit. Quan el van enxampar, circulava 180 per la 2 a Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat. És un tram on el màxim permès és de 80 km tresora. El taxista de 60 anys i veí de Vilafranca del Penedès l'han denunciat per un delicte contra la seguretat viària.
El sector de l'oci nocturn diu que ha viscut la pitjor revella del cap d'any de les últimes 3 dècades.
Consideren que la crisi i l'enduriment de les sancions de trànsit han fet caure l'afluència de públic a bars i discoteques. A més, els que hi han anat han gastat menys en copes. En algunes localitats costaneres com Platja d'Aro, Salou, Blanes i l'Estartit, la facturació ha caigut a la meitat.
El ministre de l'Interior demana al PNB i Euskal Cartasuna que també presentin una moció de censura a Arrasate.
Els dos partits han registrat la moció contra l'alcalde d'ANB de Feitia, com Oneta va matar l'empresari Ignacio Uria.
Dos quarts de set. Posem-hi una hora més, dos quarts de vuit, repàs de l'actualitat en titulars amb l'Estel Batet, pendents de confirmar encara si l'exèrcit d'Israel ha entrat a la ciutat de Gaza.
Ho apunten algunes informacions i si això es confirmés complicaria molt la situació perquè Gaza és una de les ciutats amb una densitat de població més elevades del món. A nivell diplomàtic sobre el conflicte, el president francès Nicolas Sarkozy s'ha reunit a Ramallah amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina i ha demanat un alto el foc immediat a les dues parts.
I última hora pel que fa a la ronda de reunions de Zapatero pel finançament.
Doncs sí, el president de Múrcia, Ramon Luis Valcárcel, del PP, acaba de parlar de l'entrevista que ha tingut amb José Luis Rodríguez Zapatero.
Més detalls, doncs, des de Madrid amb la Txell Feixas.
Al popular Ramon Luis Valcárcel li agrada la música del nou model, però denuncia falta la lletra que s'improvisa segons la demanda del president autonòmic de Torn i posa d'exemple la creació d'un nou fons del que no tenia notícia.
Els Reis d'Orient es passegen a aquesta hora per totes les poblacions catalanes.
Les majestats han arribat per terra, mar i aire, més lleugers d'equipatge a causa de la crisi. Aquest any han hagut de retallar el seu pressupost en un 5%.
Des d'arreu del territori, informatius en desconnexió amb aquests titulars, Girona, Isabel Joanola.
Un estudi del Consorci Albater certifica que el poc cabal del Ter durant el 2008 ha provocat danys ecològics greus en el tram final del riu, que atribueix sobretot a la sequera i el trasbassament a l'àrea urbana de Barcelona. Des d'aquesta entitat reclamen a la Generalitat que compleixi el compromís de retornar el cabal al riu Ter.
Tarragona, Manuel Sastre.
L'aeroport de Reus, al Baix Camp, ja té tancats amb operadors britànics els vols xàrter de la pròxima temporada d'estiu. La confirmació d'aquest xàrter, juntament amb els vols de Ryanair, farà que el de Reus sigui un dels únics aeroports de l'Estat que creixeran de forma significativa aquest any.
Barcelona, Gerard López.
L'ADIS preveu que aquesta matinada s'acabaran els treballs del túnel ferroviari del Passeig de Gràcia a Barcelona. Ara es fan ja les últimes proves amb trens i demà les rodalies han de tornar a la normalitat. Però les limitacions no s'acaben perquè unes altres obres a Sant Andreu afecten també a partir de demà trens de Tarragona, Tortosa i Lleida.
Tanquem a Lleida, Estela Busoms.
L'Ajuntament de les Borges Blanques assegura que la festa de Cap d'Any al poliesportiu on va morir una noia de 15 anys complia totes les mesures de seguretat. És la resposta a la Federació de Locals d'Oci Nocturn de Catalunya que vol que s'investigui si la mort pot ser un homicidi imprudent.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
En desconnexió territorial per les comarques de la demarcació de Barcelona, avui és l'últim dia amb restriccions a les rodalies de Renfe a Barcelona, perquè aquesta matinada la DIF té previst acabar les obres de modernització de la catenària al túnel del Passeig de Gràcia. Demà han de tornar a circular amb normalitat els trens de l'aeroport i de la línia del Garraf, però aquest mateix dia comencen unes noves restriccions per unes obres. En aquest cas, a l'estació de Sant Andreu Comtal. Anem a PAMS, Gerard López.
De moment, aquestes obres han de provocar canvis als trens de mitjana distància que enllacen Barcelona amb Tarragona, també amb Tortosa o Lleida. Però més endavant també afectaran els trens que van cap a Granollers o també cap a Girona. Ho ha explicat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
Aquesta primera fase no afecta la resta de serveis i només provoca la modificació dels serveis de mitjana distància que ara acaben a Sant Andreu Comtal i que a partir de demà tots acabaran a l'estació de França els provenients del sud. Una vegada s'iniciï la segona fase, provocarà altres modificacions de servei a la resta de trens que circulen per la zona.
Aquestes obres a Sant Andreu Comtal consisteixen bàsicament en adaptar l'estació a l'alta velocitat, unes tasques que, segons la portaveu de l'ADIF, Mar Ruiz, s'allargaran uns dos anys.
I una informació de servei, ho acabem de saber, la línia del Garraf de Renfe pateix retards per un atropellament que ha passat aquesta tarda a l'alçada de Calafell, al Baix Penedès, que ha obligat a aturar el servei. La mesura ha afectat trens de rodalies, però també d'altres de mitjana i llarga distància, com els Euromets, que connecten Catalunya amb el País Valencià. Ara mateix passen 4 minuts a dos quarts de 8 del vespre. D'aquí a dos dies podria estar llesta la via d'emergència per accedir al monestir de Montserrat després del despreniment de terres i de pedres del 28 de desembre. La prioritat, un cop reobert el pas, serà portar subministraments al monestir, que de moment en té per una setmana encara, Carlos Baraiber.
El pas d'emergència també serviria per poder baixar els 200 vehicles que van quedar atrapats al monestir després de l'esllavissada. Segons el president de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya, Jordi López, s'està intensificant l'esmicolament de les pedres que barren el pas i la consolidació de les parets per obrir una via de comunicació tan aviat com sigui possible.
Els treballs d'obrir una via d'evacuació dels cotxes estan avançant bé. S'està treballant tant a la carretera com a la muntanya per tenir el pas obert el més aviat possible. I les persones afectades rebran a través d'unes trucades telefòniques i d'uns avisos de correu SMS doncs la notificació de quan poden venir a buscar els cotxes.
L'única via d'accés oberta ara és l'aeri, que durant el cap de setmana ha portat al monestir un miler de persones. La situació excepcional ha obligat a endarrerir l'inici de les classes de l'escolania fins dilluns que ve. Tant els escolans com els professors i els familiars hauran de pujar amb l'aeri, precisament, però no es descarta poder fer ús també de la via d'emergència que s'obriria en les pròximes 48 hores.
La Cambra de Comerç de Manresa no vol deixar passar l'oportunitat que la comarca del Bages aculli l'aeroport corporatiu previst al Pla d'Aeroports de la Generalitat. La institució considera que aquest projecte és estratègic pel desenvolupament econòmic de la zona. Manresa, Ricard Oliva.
El Bages vol aconseguir tenir a la seva comarca l'aeroport corporatiu. Per això, la Cambra de Comerç de Manresa ha mogut fitxa i ha aconseguit el suport empresarial per optar una infraestructura que, segons el seu president, Manel Rossell, seria un pol d'atracció per a una comarca situada al bell mig de Catalunya.
Bé, per la comarca del Bages aquesta és una infraestructura que serà fonamental pel seu desenvolupament futur. Nosaltres som una comarca de caràcter industrial, amb moltes empreses de caràcter industrial i de serveis, doncs, que una infraestructura d'aquestes característiques farà que tinguin feina elles directament i a la vegada farà atractiva la comarca perquè vinguin empreses de fora a instal·lar-se.
Recordem que altres comarques de la Catalunya Central, com Anoia i Osona, també han mostrat el seu interès per aquest aeroport previst en el Pla d'Aeroports de la Generalitat de Catalunya.
Amb el periòdico i la seva col·lecció Comer Bien Gastando Poco, ja no cal fer màgia per arribar a fi de mes. Amb més de 500 receptes econòmiques, trucs originals i noves idees per estalviar i disfrutar menjant. Comer Bien Gastando Poco, dissabte primer llibre per només mig euro. I ara més amb el nou Teletodo, El Periódico. Col·labora Sabadell Atlàntic.
Els Òscar, els César, els Goya i ara els Gaudí. Els premis amb accent català que reconeixen la qualitat del nostre cinema.
El 19 de gener tots tenim una cita amb el cinema català per veure l'entrega dels premis en una gala televisada per TV3.
Gaudeix del cinema de casa. Gaudeix d'un cinema de qualitat.
Una altra notícia. Pròxima, Barcelona ha donat 36 autobusos de segona mà a Cuba i El Salvador que serviran pel transport urbà i escolar. Es tracta de vehicles que els últims mesos s'han donat de baixa per les renovacions de flota, però que, segons la companyia TMB, estan en perfecte estat.
La gran majoria aniran a la capital de Cuba, a l'Havana, i serviran per reforçar el servei d'autobusos urbans, que s'ha reduït pels efectes de les últimes tempestes tropicals. I la resta, que són de fet 4 autobusos, aniran a diferents pobles del Salvador per fer transport escolar i formaran part d'un projecte de cooperació amb aquest país que impulsa l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Dos minuts per la cultura, el primer pel consum per internet de ràdio, el de les emissores de Catalunya Ràdio ha augmentat d'un 55% aquest any 2008. Durant l'any passat, el grup va servir prop de 5 milions i mig d'hores d'àudio, 2 milions més que l'any 2007. Són dades facilitades per la corporació nord-americana Akamai.
Per canals, el que ha tingut un creixement més espectacular és ICAT FM, amb un augment d'un 82%.
El canal dedicat a l'àmbit cultural ha doblat en un any el nombre d'hores d'àudio servides, passant de les 967.000 al 2007 a les gairebé 1.770.000.
ICAT Jazz, el canal d'ICAT FM dedicat exclusivament al jazz, ha triplicat el seu consum en un any.
TotCat, dedicat a la música en català, i Musicatles, dedicat a les músiques del món, han duplicat el seu consum.
Amb la posada en marxa del canal exclusiu per internet, Catalunya Música ha augmentat també el seu consum en un 85%.
Catalunya Informació ha augmentat un 57% el nombre d'àudios servides.
I Catalunya Ràdio, l'emissora més oients, ha incrementat fins a un 27% el seu consum per internet.
Ens n'anirem anunciant-vos que a les 8 d'aquest vespre, d'aquí a pocs minuts, la televisió pública francesa deixarà d'emetre publicitat fins a les 6 del matí. És el primer pas per la supressió total d'anuncis l'any 2011, tal com estableix la polèmica nova llei de l'audiovisual de l'estat veí. Fins aquí l'edició d'avui del Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio, feta possible pel Carles Morales, el Salva Pou, l'Estel Batet, la Mercè Muñoz, la Marta Jerez, el Carles Prunera i qui us parla en nom dels serveis informatius, Martí Ferrió. Gràcies per la vostra atenció i a reveure. Ara us deixem amb l'Esport al Punt. Òscar Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda.